Xavier Giró ha estat professor de periodistes durant 30 anys a la Universitat Autònoma de Barcelona, 3 dècades, on va deixar molt clar, almenys a mi m'ho va deixar, que l'objectivitat era i és una il·lusió. El professor Giró va jubilar-se a finals del 21, però el seu llegat és viu, i no només a través de professionals que encara se'l fan seu, el que explicava en Giró, sinó també a través d'un llibre, Contra la neutralitat, editat per Polen Edicions i publicat la tardor passada. Xavier Giró, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
El primer de tot és, per què ara aquest llibre?
Perquè tenia temps i perquè m'ho demanaven molts dels meus exalumnes i alguns amics. I tot això que ens has explicat tantes vegades, o una cosa per aquí, una cosa per allà, coses que hem publicat en una anàlisi, per exemple, sobre la cobertura de la cooperació internacional, o sobre la cobertura de la guerra de l'Iraq, o sobre el racisme, no? Tot això, posem-ho junt i donem-li una coherència que ja l'anava tenint, no del tot, perquè tota la coherència no és absoluta, es va creant també, no? Doncs posem-ho tot junt per tenir una referència i per avançar en la nostra vida quotidiana treballant, perquè hi ha una frase que un dia em van dir, pensava, que bona, i van dir, no hi ha res més pràctic que una bona teoria. I hem fet una mica de teoria, però molts exemples, eh?
N'hi ha molts d'exemples en aquest llibre, en tots els vessants, des de l'ús lingüístic fins a casos pràctics de debats, i fins i tot també parles de tipus de periodistes que podem trobar sí. A dins de les redaccions. Hi ha una mica de tot. És un bon vademécum, aquest llibre. No sé si pels les noves fornades ho és, per descomptat, a mi em fa la sensació, però pels que portem un temps amb això i pels veterans, crec que també és una bona manera de reflexionar, de mirar-se en un mirall, no?
Sí, és veritat, era un repte, com enfocar aquest llibre, no? Pels aprenents de periodisme, per descomptat, no? Però servirà també per la gent que ja estan treballant i que sovint no tenim temps de reflexionar. I a més, sovint, molts no han sigut alumnes meus. Tinc molts, però molts no ho han sigut. O no saben ni de mi, és igual, o del que diem. Llavors, que els ajudi a donar consistència a la seva manera d'entendre la feina, no? Una vegada, al Diari de Barcelona, quan un dels llocs on vaig treballar, hi va haver-hi un paio que es va posar dels nervis total, perquè estava esperant que el fessin cap d'una secció. I vam fer un altre. I vaig pensar, aquest home no ha entès res de com funciona això, no? Ni, i era un tio, diguem, progressista, no? Però, bueno, i vaig pensar, ostres, això també hem de respondre en això, no? Hem de fer que la gent entengui on està una mica millor, i doncs ja ho entén, no? Però si no entén, ajudar-los, i dir, com resistim aquí? Com podem fer la feina que creiem que hem de fer, malgrat les tempestes que vinguin, no?
Tempestes que n'hi ha molta, és una feina que està subjecta a pressions per tots els cantons, que ens enfrontem moltes vegades a armatismes, sí. I hi ha a mi una paraula que m'agrada moltíssim, que dona nom a una teoria, que és la teoria de les esquerdes. Aquest armatisme, de vegades,
es trenca,
surt sí. Una esquerda. Explica'ns una mica, per la sí. Gent que no sàpiga de què va.
Sí. La crítica habitual contra els mitjans de comunicació, sobretot que ve des de les esquerres o dels moviments socials també, és que els mitjans de comunicació són el dimoni, quasi bé, o són els reproductors del sistema, legitimen les injustícies, el patriarcat, el capitalisme més opressiu. Bueno, n'hi ha que sí, n'hi ha que no. Però no només n'hi ha que sí, n'hi ha que no, sinó que dins dels mitjans hi han peces que sí ho fan, hi ha peces que no, n'hi ha que ho fan més i n'hi ha que ho fan menys. Dins dels mitjans hi ha una varietat de discursos, una veritat de punts de vista, no? I aquesta, o sigui, més gran de la que sembla. El que passa que tots tendim a veure només, bueno, les que ens perjudiquen, diguem, no? Les que van en contra del que pensem, i per això hi ha aquella demonització dels mitjans. No dic que no sigui cert que molts grans mitjans, sobretot, juguin un paper conservador, no? De no canviar res. Un paper en general, no? I hi ha de pitjors, que fins i tot doncs van enrere, no? Però els mitjans, per diversos motius, tenen aquesta varietat. Tenen el seu discurs no és un discurs homogeni, sinó esquerdat. Perquè hi ha persones que volen que els mitjans i el que fan elles serveixin a fer avançar a la societat, a fer-la més lliure, més emancipada, més justa. Perquè la realitat està plena de conflictes i els conflictes generen notícies. I els conflictes, tu pots silenciar una estona, uns quants conflictes, però no tota l'estona, tots. Llavors, si hi ha prou iniciativa com per dir això està passant i n'hem de parlar, això ja obre una esquerda. I llavors, si tu fas cas, diguem-ne, no cal que sigui el codi deontològic, però també dir, hem d'escoltar tothom que està participant aquí i hem de veure quines raons tenen. Doncs això fa aflorar punts de vista que a vegades no afloren. I a més, fins i tot, no només has de fer-los aflorar, sinó que tu, o qualsevol, té el deure, periodísticament, de fer-ho entendre. La qual cosa vol dir, i sempre ho fem, interpretar el que es diu, i això està bé, no passa res, hem de reconèixer que interpretem perquè prioritzem unes raons més que unes altres i unes ens semblen més sòlides que unes altres. I oi que bé hem de dir, hem donat aquestes dades i són certes o són falses? Doncs igual, hem de dir, i ha passat això, i alguns diuen que és per aquest motiu i altres per aquest, però aquests tenen més solidesa amb els seus arguments. Però tot això obre espais, fins i tot en els mitjans més demonitzats, que són alliberadors, que ajuden a comprendre què passa bé i, per tant, a actuar en conseqüència, no? Perquè si no actuem tampoc serveix de gaire.
Clar, al final el periodista es troba amb totes aquestes resistències. Jo, mira, ara fa poc pensava, de fet, com estava llegint el llibre ho pensava, en el que està passant ara mateix al Washington Post amb el Jeff Bezos, que ara certes coses ja no es poden dir com es deien sí. Abans, quan el Washington Post, vaja, ha estat molt sovint un fart de com s'han de fer les coses i ara et trobes això.
Sí, bueno, clar, les esquerdes també, amb la teoria aquesta que han fet, no?, diu que són elàstiques. Sí, no són... A vegades, quan hi ha moviment social fort, doncs s'obre més espai. Si això es redueix, si baixa la mobilització, també redueix l'esquerda. No? Si qui avança és l'extrema dreta i aquest neoliberalisme arrasador, doncs se li obren espais a ell. Bueno, i a més, si és el propietari, els té assegurats. No? I contraposar-se a això té molt de cost. No és que no s'hi contraposin, perquè hi ha hagut resistències, hi ha hagut molta gent que ha dimitit de les seves responsabilitats al Washington Post, no? O sigui, hi ha resistència, això és bo, però i en alguna manera es mantenir unes quantes esquerdes, però hem de tenir en compte que el periodisme no es fa en l'abstracte, sinó que es fa inserit en una societat que es mou, on hi ha uns guanyen, uns perden, uns avancen, uns retrocedeixen, no? I a Washington Post li ha passat això. Se l'ha comprat el Bezos i acaba dient vull que feu el que a mi em dóna la gana, no? Ho dirà més o menys suavitat, no? Això no vol dir que el Washington Post altres vegades també l'hagués fet malament, diguem, malament, en el sentit que és un diari de la capital de l'imperi, no? I, lògicament, es situa, encara que críticament, però es situa en línies generals al llarg dels interessos de les classes dominants d'aquell país. No?
Ara parlaves de conflicte fa un moment. En els conflictes, com a mínim, hi ha dues parts, generalment, i hi ha sempre una que té més poder que l'altra. I tu animes en aquest llibre a no deixar caure la part més feble. Quins consells donaries per evitar que això passi? Perquè per fer costat, d'alguna manera, que aquesta part feble tingui l'oportunitat de dir la seva, que es conegui la seva realitat.
Bueno, primer siguem conscients que és així, no? Que hi ha parts febles. O sigui, molts conflictes no són simètrics, no són equiparables un costat i l'altre, sinó que un és més fort que l'altre. I aquest que és més fort té molt discurs d'entrada i té capacitat de fer arribar el que diu als mitjans i a l'opinió pública en general. Sí? L'altre en té molts menys. I llavors nosaltres, quan cobrim un conflicte, hem de ser conscients d'aquesta desavantatge i hem de fer sentir també la veu dels altres. No només de fer sentir, sinó d'analitzar què diu, o sigui, fer-ho entrar en el joc, en la representació del conflicte que fem. No? El que passa és que hem de ser conscients que el punt de partida també és asimètric. I, per tant, nosaltres podem fer un esforç que ja no és neutral, evidentment, no? Però no volem ser-ho neutrals, hem d'estar en contra de les injustícies, diguem-ne. No? Doncs hem de fer un esforç perquè la part que té menys veu no, es vegi més i s'escoltin les seves raons, no? Però això és nedar contracorrent, perquè la relació de forces en el conflicte és favorable al que té més força. I això vol dir que si ens esperem a mirar de fer això, quan el conflicte ja ha esclatat, fem tard. Això vol dir, dit d'una altra manera, que sent conscients que això passarà, ens hem de preparar per això. Hem de tenir una comprensió del conflicte a la més acurada possible, fins i tot abans de començar a parlar-ne d'ell, no? Fins i tot a vegades podríem dir que el periodisme, no tothom, però és bastant imprudent, perquè es posa a parlar de conflictes que no en té ni idea. I llavors tens assegurat que qui té més força guanyarà el terreny, guanyarà la muntanya, no? El turó d'aquesta batalla, es farà amb el turó. Llavors hem de ser conscients d'això, per tant ens hem de preparar. Això passa molt, per exemple, amb les dades, no? Amb les dades que es donen sobre la societat, les dades de delinqüència, d'atenció a la sanitat o d'educació, tot això, les dades són interpretables. I no només podem donar dades, hem de donar una interpretació d'aquestes dades, no? I això és preparar-se perquè aquestes dades no tinguin lectures que legitimi la discriminació, la xenofòbia, l'etnicisme, però cal preparar-se.
Exacte. I a més, i amb els temps que corren, que tots anem corrent a tot arreu, és la part complicada, però vaja...
Anar contracorrent.
Però és un repte que s'ha d'afrontar. Sí. Al final és una excusa, crec jo. Em fa la sensació.
Sí, bueno, comprenguem també que és molt difícil, però que sí, no val. O sigui, t'has de preparar, ens hem de preparar. I a vegades, molt sovint, hem de posar-hi un plus de treball en això, no? Però bueno, tothom posa un plus de treball a moltes coses a la vida, no? El complicat, bueno, no és complicat, és que aquest plus el posem en una feina que fem. I a vegades molta gent posa un plus en activisme social, en solidaritat a la ciutat, al barri, a la feina, però d'una altra manera, no? Mm. Bueno, doncs ens ha tocat aquest rol.
Escolta, vivim ara en un moment de conflictes. En el moment d'escriure el llibre ja vivien en un moment de conflictes. Molt abans d'escriure el llibre ja vivien en un moment de conflictes, però és que ara estem en un moment on explícitament es parla de rearmament, fins i tot a Europa. Amb aquest context terrible, com es pot utilitzar el periodisme com una eina de pau?
De nou estem una mica contracorrent, però aquí està el repte, no? Clar, que hem de pensar què entenem per una política de pau, no? I si, d'entrada, jo penso que hem de concebre que per la guerra no anem gaire lluny. La guerra és un mal sistema per resoldre conflictes. I bueno, a vegades ens cau la guerra a sobre, no? I és lògic defensar-se. Però hem de pensar quina és la millor manera de defensar-se, també. I tot això és un camp obert de discussió, no? Però obert en el sentit que uns diran, doncs, també armant-nos, i nosaltres diran, no, plantant desobediència civil, resistència pacífica, hi haurà molts menys morts, o potser no n'hi haurà ni tot. Ja sé que això són coses difícils de demostrar, però si no les intentem no les aconseguirem mai, no? És a dir, que fer periodisme de pau ve a dir com intentem reduir la violència en els conflictes que existeixen i com intentem que no s'escali la violència, no? O sigui, com més armament tenim, més a prop estem de l'escalada de la violència. Hi ha gent que ho veu diferent, eh? Però per això hi ha gent que és més pacifista, altres que ho són menys, altres que no ho són gens, no? I jo penso que, de nou, encara que sigui tirant contracorrent, hem de, si volem fer construir pau, ajudar a construir pau, i pensem que el rearmament, no?, és una escalada bèl·lica, doncs hem de fer una informació que reveli que això és així, que és una escalada bèl·lica, que com més armes tinguem, més ens acostem a la guerra nuclear o a la guerra a més i més víctimes humanes i també animals, si poses per cas. I llavors, diguem, això, treballar per desescalar els conflictes, treballar perquè no s'entri en el camí de la violència, treballar perquè hi hagi un alto el foc el més aviat possible, sense posar condicions pràcticament, perquè clar, si comencem a posar condicions pels altos als focs, doncs no acabarem mai, perquè per algú sempre serà una solució injusta, no? En alguna mesura, i una solució, un punt, però és un punt de partida l'alto al foc. Jo, clar, doncs això, reduir al màxim el sofriment humà i mirar de desescalar els conflictes, o mirar que no entrin en una espiral dins, en la violència quan no hi són, o que aquesta s'escali, no? No és fàcil, no és fàcil. Hem de canviar de cultura molt, perquè tendim a entendre... Tendim a fer males lectures, diria, de la història, i és veure que la història en molts conflictes han anat pel camí de la violència i pensem que hem de fer el mateix, no? I hem de trencar amb aquesta lògica. Però, de nou, ens hem de preparar per això, perquè tenim una cultura més de la violència, no? De massacrar l'altre, no?
Sí, tot això que comentes, a mi el que em fa la sensació, i crec que també ho reculls al llibre, que és aquesta feina que s'ha de fer abans de documentar-te, abans d'escriure alguna cosa, saber què diu un, què diu l'altre... Bé, tot molt lògic, però s'ha de tenir un cap fred, s'ha de tenir una templança per explicar totes aquestes coses i per guanyar un espai que sovint guanyen discursos que no han fet tot sí. aquest exercici. Com es combat contra això? Com es combat contra aquesta sang calenta de gent que utilitza discursos d'odi amb missatges, amb mitges veritats i mentides? Com sí. podem guanyar aquesta lluita per l'espai?
Sí, la gent que fa discursos extrapolats, o discursos cridaners, no? Sobretot quan vehiculant discurs d'odi contra minories, contra els febles, no? Això et dona notícies, no? Perquè és escandalós, és singular. Bueno, comença a no ser-ho, la veritat sigui dita, perquè és... Però segueix, sobretot el que ens preocupa són gent important que diu aquestes coses, i com que la gent important, en el sentit important, en el sentit que tenen poder, i com que tenen poder, el que fan i el que diuen afecta moltes més persones, no? Clar, què faríem malament, d'entrada? Que seria simplement dir, aquest ha dit això, aquest proposa això, no? Clar, això és fer un periodisme que no és periodisme, en realitat. Això simplement és gabinet de premsa, no? Que és, com que ell diu això, sigui el que sigui, i és important, li dic a la societat que ell diu això. Això no és cap mena de punt de vista crític, ni tan sols cap mena de servei a la societat. Dius, perquè per fer això, que es compri, que de fet ja ho fan, que es compri el seu mitjà de comunicació, no? Un s'ha comprat un Twitter, un altre es compra el diari, com dèiem abans. Però, o sigui, que jo no sóc partidari de prohibir ni de silenciar. S'ha de saber les coses que es fan i que es diuen, sobretot les que es fan, no? Però s'ha d'embolcallar això, perquè aquest discurs d'odi, aquest discurs racista o xenòfob, masclista, sovint, aquest discurs jeràrquic o discriminador, aquest discurs, si només diem s'ha dit això, per una part de la població comporta una legitimació d'allò. Ho veuen bé, no? Podem discutir-ho. I ho hem de discutir-ho. Doncs anem a discutir-ho. Per tant, el que hem de fer és dir això, però no tenim per què donar-li el titular. Sí? El titular, diguem-ne, la idea central de la peça que elaborem per explicar que algú ha dit una bestiesa, per entendre'ns, ha de ser una altra. Sí? Ha de dir, ha de ser, per exemple, diguem-ne, sobre la idea de que aquesta bestiesa que aquest ha dit tindrà aquestes repercussions sobre la societat. No pot tenir aquestes, no? I fins i tot, si encara m'apretes més, diré... enfront d'aquesta bestiesa ja és molt més lògic i racional i demostrat que això funciona d'aquesta altra manera. Jo crec que aquesta és la via. Clar, això requereix estudi, requereix discussió i requereix preparació també en col·lectiu, perquè cada cop nosaltres som menys cosa comparat amb el món, no? I jo crec que hem de reviure les discussions de grup on diversos cervells naturals i artificials, si es fa falta, es posen junts a treballar per dir quines alternatives tenim a això i com ho podríem fer bé perquè això no es reprodueixi, el racisme, la injustícia, etc. No? O sigui, de nou, és la mateixa fórmula que deia abans, lamento repetir-me, diguem-ne, que és preparar-nos, no? Preparar-nos i treballar d'una altra manera. Clar, també és treballar contra el temps, això, perquè... passen coses i ara hi ha un clima instal·lat que hem de ser els primers en dir-ho. Ser el primer és un valor petitor, almenys en el sentit de servei a la societat. No? Pot ser un servei pel mitjà, perquè és el primer, i pot dir, bueno, serà el primer, potser amb les meves cotitzacions a la borsa pujarà. Hem de posar-hi un límit, això, no?
Tot plegat el que estem parlant avui amb el professor Giró són reflexions que sorgeixen arran d'aquest llibre Contra la natalitat, un llibre publicat per Polen Edicions, un llibre imprescindible per estudiants de periodisme, també pels professionals del mitjà i per la gent de fora del gremi també pot ser una bona oportunitat per saber una mica com funcionen les coses, oi?
Penso que sí. És veritat que és un llibre per gent que comença en periodisme, que estudia, també per reflexions d'alguns periodistes, no? Que arrossegats per la vida quotidiana potser hi trobaran algunes idees interessants, però també quan l'hem fet hem pensat en que les persones que tinguin un interès en la vida social i política els hi pot ser molt útil per entendre com de debò funcionen els mitjans, no? Perquè tenim una tendència molt gran a dir, ah, els mitjans són un desastre, els mitjans només fan que coses dolentes i reprodueixen el racisme i reprodueixen les injustícies. No, és més complicat tot això. I com molt bé deies tu abans, hi ha esquerdes, hi ha dialèctiques, hi ha conflictes que donen marge de maniobra per fer les coses diferents, no? I hi ha molts periodistes, homes i dones, que estan compromesos amb les seves societats i que miren de fer tot el possible perquè aquestes societats avancin, no? En aquest llibre que s'explica això. I però també hi ha, perdó que ara faci propaganda de mi mateix, bueno, el llibre, no?
És el moment, Xavi. Sí.
Ja, i com que és un llibre que parla molt de l'anàlisi del discurs periodístic, mm-hmm. no? I llavors parlem de discriminacions diverses, en especial el racisme, però també per qualsevol conflicte, parla del discurs sobre la política en termes generals. I això ho fem tots, no només els periodistes. Jo crec que per als nostres debats, per al nostre diàleg, també polític, amb els amics i amb els enemics, o els adversaris, això és un instrument que pot servir, no? Com no demonitzar els altres, mesurar les paraules que diem, no mesurar perquè tinguis poder que dius, sinó aquesta és la paraula adequada, aquest és el terme adequat. Quan... no sé, quan dic, per exemple, que un país fa una cosa, vull dir, que és el país que ho fa o és el seu govern? Perquè potser no era el país sencer, no? Sinó que era el govern i canvia un exèrcit, etc. Coses d'aquestes que, si som més precisos, si parlem amb més propietat, ens entendrem millor. I això, doncs, espero que sigui positiu.
I és molt útil aquest malguardo al calaix d'aquí de la redacció. Ei. Professor Xavier Giró, moltíssimes gràcies i un plaer, com sempre, tenir-te aquí.
Gràcies a vosaltres.